dels resultats concrets que puguin sortir, sí que jo crec que hem d'estar d'acord que com a mínim en el relat internacional i en l'aspecte internacional del conflicte, això sí que és de...
Que és el que realment li tira encara al PP al PSOE.
Doncs sí, això sí que...
També tindre un president electe a l'exili ja era bastant gros, eh?
Sí, però estem d'acord que fins que
però,
no... Fins però que
ningú
no van...
l'havia havia reconegut baixat, com exiliat.
Havia baixat...
S'ha reconegut com exiliat ara pels 7 vots i la investidura.
Ni més ni menys. Ni més ni menys. Fins fa no res...
Era un fugit.
Per mano... Era un fugit a tota Europa, no, era un fugit per la premsa de Madrid.
Sí,
no, però era un fugit per tothom. O sigui, a veure,
per la policia belga, no.
L'ostracisme de Carles Puigdemont al sí. Parlament Europeu.
Home, això sí.
Veure, però, bueno, el també... reconeixement polític li arriba ara,
sí,
perquè té els vots claus.
L'ostracisme perquè tant el grup socialista...
I per tant s'ha tornat a apoderar,
sí, sí.
A apoderar de... del fet identitari, no? I ha tornat a situar en les portades dels mitjans, Político el situa, no? Com un,
sí,
dels,
un, dels,
com un dels candidats a ser, no? El polític més influent o un dels candidats, sí. No.
Jennifer Hermoso.
Per tant, hi torna a ser, sí, com a espanyol.
Que sí.
Estem aquí, a Ginebra, etc. Per tant, aquest relat...
Que vull dir que
no.
Sí. Cas Rubiales...
Sí.
No, molt important.
Però aquest aspecte és així, i per tant, això reforça el relat. Jo crec que Esquerra Republicana, en la figura del president de la Generalitat, etc., ja ha desistit i va cap a la gestió pura i dura, perquè les eleccions al Parlament de Catalunya es podrà presentar com
els dels Jocs Olímpics d'hivern, els del
bueno,
rock,
els dels trens, els de les coses,
bueno,
ja
sí,
està,
i llavors si és que acaben tenint
val, però
tenint
que cadascú,
coses,
que, sí, no, que cadascú defensarà el seu.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
I mireu, aquesta setmana el president del govern concedeix entrevista, la primera entrevista després de ser investit a Televisió Espanyola. Que també està bé, perquè en l'anterior ocasió la va concedir en una privada,
sí,
també està
cert.
Bé, també està bé. I llavors la FAM amb Sílvia
Oies, sí, de nom, la FAM, la periodista que li va fer mitja campanya.
Doncs, vale.
Però home, li va fer mitja campanya.
Potser també aniria per
aquí. Just per les preguntes
va
a Feijóo.
Sí, però... Aquella entrevista a Feijóo li va costar, sí, mitja campanya.
Sí, home, sí.
Però,
però no li va fer ella a Sánchez. Vull dir que sembla que li fes...
Feijóo no se sabia la resposta, i això és responsabilitat única i exclusivament de Feijóo, només faltaria.
I que... En aquella entrevista li diu, mira, president, mira, no, eh? Li diu, president, diu, president, dos dies antes de les eleccions usted nos dijo esto, i li posa allà davant, no? L'amnistia no. I el president amb una cara de pam, i diu, què ha canviat? Diu, pues que votaron, i tal. I el president reconeix que això de l'amnistia i tal és pels 7 vots.
Home, clar.
Vale. Sí, sí. Però per primera vegada ho reconeix, perquè...
I llavors, una oportunitat històrica.
Sí, també s'entén que qui doncs, certament va votar el PSOE i qui certament doncs, està molt incòmode amb això que està passant, doncs quan sent a Alicia Romero, no? Ha posat un tall, no? Avui,
sí.
Parlant de les oportunitats i del diàleg i que tot això, quan sent segons quins líders polítics, quan sent Bolaños,
la desinflamació,
el tal de les oportunitats històriques, home, doncs s'entén que hi hagi gent que se li remogui la cosa, s'entén.
Que passa que jo celebro també que hi hagi contradiccions, en el sentit de que no m'oblido mai, ho penso en un dia com avui, que estem veient el que estem veient a Ginebra, que el 2017, amb el país absolutament inflamat, amb una tensió absolutament inaudita, després del referèndum, amb els Jordis a la presó, el que va passar en aquest país és que el president del govern espanyol i el president del govern de Catalunya, 2023, en l'època de WhatsApp, Twitter i, evidentment, trucades telefòniques, es van comunicar a través del burofax, perquè s'intercanviaven un burofax amb un burofax avall. Això... que vam naturalitzar, hi ha una part de responsabilitat evident en el que un fa i en el que un no fa. I a mi, que la comunicació en moments de crisi extrema sigui burofax amunt, burofax avall, no deixo de pensar quan ho recordo, que em sembla sincerament una irresponsabilitat enorme, no? I per tant, a mi avui que s'estiguin veient, que s'estiguin trobant i que estiguin parlant de les coses que passen i que en definitiva estiguin reconeixent una cosa tan òbvia com és que existeix un conflicte, no em sembla malament. El problema és, tu... de què aneu a parlar en aquesta reunió i de què ha de servir la reunió? Llavors, aquí hi ha dues confusions. Nosaltres estem parlant una mica de mediació i el PSOE mai ha admès la mediació. De fet, quan surt de Pedralbes acaben modificant el document perquè no volien en cap cas que surtin la paraula i el relator acaba significant, que sortís la paraula relator, acaba significant el que acaba significant. I avui deixem clar que això és un verificador. No, no, és un verificador que haurà de verificar els pactes als que hi hem arribat per fer seguiment. I aquí la clau de volta, crec, continua sent el que ja ens passava també aquell 2017, no? Que és que el problema que hi ha a Catalunya també és un problema per la disputa de l'hegemonia dintre de l'espai independentista, sí. I que això condiciona totes les negociacions que ara s'obren. I que si no som capaços de posar ordre entre Junts i Esquerra, és molt difícil que les negociacions puguin acabar arribant a bon port. A mi em fa gràcia quan parlen del verificador, perquè gestionarà com ho diuen, la desconfiança que hi ha entre les parts, la desconfiança que tenen amb el PSOE Junts, la desconfiança que també té Esquerra, i dius, sí, parlant de desconfiances, per desconfiances, les que tenen Esquerra i Junts entre ells, no? Però si aquestes no es poden resoldre, és molt difícil que qualsevol negociació avanci cap a bon port, i el Jordi Palau mateix ho deia, no? Al final, i en aquest sentit va en la línia del que diu el president Aragonès, la taula que al final pot tenir sentit, o la taula on haurien d'acabar convergint totes aquestes posicions, ha de ser una taula entre governs.
Sí, no oblidem que quan parlem d'aquesta taula, tal com la defineix el PSOE, encara és més ridícul el tema, i perdoneu que em parli així, perquè és que estem parlant de que necessiten un verificador per gestionar les desconfiances amb el seu soci parlamentari. És que són socis, o sigui, Esquerra i Junts ara mateix no són socis polítics. El PSOE i Junts i el PSOE i Esquerra són socis, que encara és més catxondo el tema.
Per cert, que abans dèieu el tema de Politico, és que he anat a buscar perquè no me'n recordo com es deia, el Carles Puigdemont forma part del grup que Politico va definir com els més influents de la política europea del 2024, dins de la categoria de... Disruptors. Disruptors.
I ell era el revolucionari, no?
I era el revolucionari. Tècnicament diu, el català que va aconseguir assegurar l'amnistia per una votació il·legal de la independència del 2017.
Oh, il·legal.
Bueno, això és que diu Político.
Bueno, jo ho he de dir.
També.
truca als Políticos.
Aquí cada uno con su paper.
Després de Puigdemont, en aquesta llista de disruptors hi ha Víctor Orbán.
Sí, és que els companys són...
La ministra d'Exteriors alemanya, Annalena Baerbock, i el president del grup del PP europeu, que és Manfred Weber, aquesta setmana d'alguna manera doncs allà formen part. Bueno, crec que Jennifer Hermoso està en el grup de soñadores, o sigui, de somiadors. Bueno,
doncs no, però abans quan he fet el comentari no ho deia en to despectiu. Jo crec que el Carles Rubiales ha estat molt disruptiu socialment a Espanya, perquè
no, Espanya
posat...
no, i Europa.
I Europa.
El món.
S'ha seguit.
No ha estat disruptiu, ha estat soñador, que no està a la categoria.
S'ha seguit.
Una dona hagi de somiar amb que el seu jefe no li doni un pico perquè li dé la gana, tenaços la cosa.
Les 10 i 7 minuts, deixem-ho en res, un moment a la publicitat i ara vull sentir
el que tu diguis.
Les aurores.
Tot el que diguis, líder.
RAC 1. Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'ha espatllat i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Aquest Nadal, regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb Vespres d'Arnadí, l'orquestra barroca catalana més important del moment. Gaudeix de l'obra mestra de Vivaldi, Les Quatre Estacions, els dissabtes 9 i 16 de desembre i el diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Ni un, ni dos... Tenim 3 dies de superdescomptes, perquè el proper superdijous a Viladecans d'Style Outlet dura 3 dies. Aprofita els millors descomptes a Timberland, Converse, Desigual, Skechers i moltes més. El dijous 30 amb una hora més per comprar a Viladecans d'Style Outlet, perquè obrim fins a les 10 de la nit. No t'ho perdis.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium i tot ho tens també obert del 6 al 8 de desembre, perquè ara Blau ho tens tot, tot.
Arriba a Barcelona el circ històric Reluí de Rosa Reluí.
Des de l'1 de desembre descobreix els orígens del circ amb Kirko, dins la carpa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona, històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 10 minuts avui acompanyats d'Antonio Baños, de Carles Fernández, d'Ivan Guerri, de Carla Torró, i el Baños ja s'està posant amb Martí Oliveres, que està aquí mirant el mòbil, què
és
passa?
És que no entenc per què torna l'home del temps. Si
però
no
et molesta que vingui.
No, però si no ha canviat el temps.
Si tens algun problema, digue-m'ho, escolta, no passa res.
Mira, que tornis quan plogui, perquè, escolta, cada vegada que vens tu surt el sol.
Sí, culpa meva.
És un solete, d'home.
Sí. Doncs m'agradaria ser un lluviete, perquè, nen...
Sí, hosti, estem...
Ja em si plou.
Al nivell d'aquesta...
M'agradaria ser un lluviete...
Podem treure aquest tall, sisplau? Martí Oliveres dient, m'agradaria ser un lluviete.
No sé per què m'ha sortit
així. Això et perseguirà?
Sí, Déu-n'hi-do.
Bueno, ara com et preguntaré. Mira, et dono un espai perquè reflexionem sobre això.
Reflexiona, sisplau.
Sisplau.
Si hi hagués el Bartolí, pillava, eh? Si hi hagués el Bartolí, pillava, eh? M'agradaria ser un lluviete.
A veure... Per favor. Bueno, Torró, quan vas veure...
Seria en català.
Un moment. Quan vas veure una aurora boreal?
Aurora boreal.
Ai, sí.
Val, jo havia estat als Estats Units, que per cert...
Las Vegas.
Las Vegas, faig parèntesi. És el típic, perquè no anàvem a Las Vegas, però es passava. I llavors és el típic que l'altre diu, no, és que a Las Vegas si estàs... És que s'hi ha d'anar.
Sí.
Val.
Jo hi he estat una vegada i s'hi ha d'anar.
No, estic en contra. Des d'aquí només vull dir que no fa falta anar-hi.
Sí. És molt fort.
En contra de Las Vegas. En tot cas, és igual, vaig estar als Estats Units i llavors quan tornava amb l'avió...
Sí, si pot trobar nostre senyor.
Si pots trobar moltes coses a Las Vegas. Gairebé
de tot.
No és el més estrany que et pots trobar a nostre senyor.
No.
Total, que quan tornàvem amb l'avió, el de... Era, saps, moment de nit, tothom dormint, llums apagades, i llavors jo començo a sentir el de darrere, que era català, i començo a sentir...
Sí.
No, una cosa més... Hòstia! I gairebé una altra frase, una altra frase darrere de... Sí. Que no diré. I llavors, hòstia, i dic... Jo em començo, no?, a incomodar, què està passant, tal...
Clar, perquè tu vas pensar que vés a saber què vol dir aquell...
Clar,
hòstia,
que volia dir allò.
Cuidado, eh?
I llavors veig que comença a despertar la filla. Mira la finestra. Jo tenia la finestra baixada i pujo a la finestra. Bé, és que no puc descriure. I llavors començo a veure una cosa que jo dic, però això què és? Jo no havia vist res similar mai en tota la meva vida. I comencen a posar-se molt neguitosos els... com hostesses, les hostesses del vol, damunt i avall i tal... I llavors hi ha un moment que jo no sabia, és que jo no sabia identificar ni el que era, i el de darrere, que em va veure també a mi sobreexcitada, em va dir, això és una aurora boreal. I jo li vaig dir, en sèrio, estem veient una aurora boreal?
Saps per on volàveu en aquell moment?
Després ho vaig preguntar. Ah. Nord d'Europa, em van dir. Molt al nord.
Com?
No, com al nord d'Europa.
Al nord d'Europa? Sí. Ah, bueno, clar, deu ser sentit.
I arriba una ala de les hostesses i diu, escolta, ens està dient el capità de l'avió que despertem a tothom, que ell fa 21 anys que està volant i que mai havia vist una cosa similar. I llavors van començar a despertar a tothom, clar, i tothom es va posar a obrir les finestres, bueno, i era realment com a paisatge la cosa més increïble que he vist absolutament mai en tota la meva vida. O sigui que vaig veure una aurora boreal verd. Molt verd.
Turisme,
i la vaig veure sense haver d'anar a Noruega, a Finlàndia, aquestes coses.
Hi ha un
coses.
Turisme d'aurores boreals molt, molt potent.
És que no m'estranya.
A l'època, i jo tinc una amiga, a més, molt, la Pepi, l'Antonio. La Pepi té 87 anys i l'Antonio en té 84.
I són perseguidors d'aurores boreals.
I van a Lapònia i a aquests llocs per veure-les. I sí, és espectacular les imatges.
És que era com si el cel l'haguessin pintat de verd, de blau, de tot de colors increïbles i...
No sé, és un paisatge que realment em costa com de definir, perquè clar, semblava...
Això n'estem parlant perquè és la conseqüència que pot tenir les tempestes solars d'aquesta setmana, que per això també tenim el Martí Oliveres, que m'ha enviat ara un missatge quan estàvem a mitja tertúlia i em diu... Al final potser sí que s'han vist a Catalunya alguna aurora boreal.
Hòstia.
I ara m'ha ensenyat un vídeo i jo no l'he vista.
Era un...
O sigui, s'ha de fixar molt.
Era un coet,
a veure,
un coet
van...
de focs artificials.
Ens ho han fet arribar des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, el Baix Camp. Sí, ahir a la nit, exactament doncs, a les 11 de la nit, aquesta nit de divendres a dissabte, l'Aleix i la Georgina, que són els responsables d'aquest parc astronòmic, deien, avui divendres hem pogut observar aurores boreals des de Prades al Tossal de la Baltasana, que és el punt més alt, la muntanya al cim de 1.200 metres d'aquest punt del Baix Camp. Una lleu resplendor baixa a l'horitzó. I ara li ensenyava al Xavi que es veu això molt lleument, mirant cap a, em sembla que és cap al sud-est, doncs es veu aquest punt una mica il·luminat, ben bé fregant l'horitzó de la imatge. Molt curiós, per tant ha quedat documentada.
En tot cas, preferiblement que veiem aurores boreals que no que comencin a petar tots els mòbils i totes les ràdios. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí Miquel Sureda, que és aquí anem a buscar quan tenim conflictes d'aquest tipus, enginyer aeroespacial de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de la UPC. Què tal, Miquel? Com estàs? Bon dia. Ui, el tenim en línia o no?
Mira, ja Miquel. Ja patat.
Ara. Dic a veure si la tempesta ha fet rebentar el telèfon. Com estàs, Miquel?
Molt bé, content d'escoltar-vos.
Una cosa, és que vaig llegir aquesta setmana la idea aquesta de que era una tempesta solar caníbal. Sí. Em vaig posar les mans al cap i dic, bueno, què vol dir tempesta solar caníbal?
Bueno, això és més un tema mediàtic que una realitat, perquè ja veieu que seguim aquí i que seguim podent parlar per telèfon tranquil·lament. A veure, aquest tipus de tempestes, que en realitat es poden dir tempestes geomagnètiques perquè afecten, diguem, a tot el camp magnètic, no?, la magnetosfera que rodeja la Terra, poden tenir diferents intensitats. És una cosa que passa regularment i sí que és veritat que hi ha algunes que són especialment intenses. Ara, si vols, expliquem una mica físicament què és, però bueno, la idea és que com més intenses són, més efectes tenen. La d'aquesta setmana, que diguem, ha culminat aquesta nit i aquest cap de setmana, ha sigut bastant intensa i, per tant, per això hem pogut veure aurores boreals, diguem, a latituds baixes, però no podem dir que sigui caníbal perquè no ha passat res, tot i que tenim exemples i registres històrics d'algunes tempestes que realment han sigut molt fortes i que, per tant, extrapolades a ara, que depenem tant de la tecnologia i dels satèl·lits, podrien en aquest cas sí ser caníbals i tenir conseqüències duríssimes pel nostre dia a dia. Però aquestes, concretament d'aquesta setmana, no es poden qualificar d'aquesta manera. Segur que a la premsa li agrada.
Però, bueno, jo cito la NASA, em sembla que parlava de tempesta solar caníbal. Però, en tot cas, per què es produeix una tempesta solar? Què és el que passa exactament quan hi ha una tempesta solar?
Bàsicament el que hem d'imaginar és, per un costat, que la Terra funciona com un imant. Tots sabem que la Terra té diferents capes a dintre, no? El seu nucli, el nucli més intern té un metall fosc que està girant, i això el que fa és un efecte, diguem, que fa que la Terra al seu voltant tingui un gran camp magnètic. Uh-huh. Podem visualitzar-ho amb aquelles línies invisibles que surten d'un pol, no?, i entren per l'altre, com passa amb els imants. Això, de fet, és fonamental per la vida a la Terra. Sense aquest camp magnètic que rodeja la Terra, probablement no hi hauria vida a la Terra, i si n'hi hagués, seria totalment diferent. Nosaltres ara mateix no estaríem aquí parlant. Perquè aquest camp magnètic el que fa és d'escut de moltíssima radiació, radiació electromagnètica, que és com la llum, però molt, molt energètica, rajos X, rajos gamma, que ens farien mal, diguem, a l'ADN constantment, i a més de radiació, també per l'espai hi ha partícules carregades, estem parlant d'electrons, estem parlant de protons, partícules molt energètiques amb càrrega, això és plasma, que també arriben a la Terra. Tot això, el camp magnètic el que fa és, d'alguna manera, agafar-ho i ho transporta, diguem, cap als pols a través d'aquestes línies magnètiques, evitant que ens arribi a nosaltres i que ens afecti, diguem, els nostres teixits.
Mm-hmm.
Això passa constantment. La Terra està constantment, el camp magnètic aquest, la magnetosfera que rodeja la Terra està constantment protegint-nos. El que passa és que, de tant en tant, aquesta quantitat de radiació i, sobretot, aquest vent solar, que són aquestes partícules carregades molt energètiques, arriben amb molta més intensitat. Per què? Doncs perquè el Sol, que nosaltres el Sol ens l'imaginem com una esfera perfecta, no?
Sí.
I molt estable, en realitat té moltes capes també, i una de les capes exteriors, totes les capes de l'atmosfera exterior, doncs tenen moltes fluctuacions de camp magnètic, canvis de temperatura, no sé si us sona que el Sol té unes taques solars, de tant en tant hi ha com uns
punts
negres, no? Bueno, tots aquests canvis fan que de tant en tant, i de manera relativament cíclica, el Sol emeti aquestes partícules més de lo normal o emeti radiació, coses que es diuen flamarades solars, o el que ens interessa ara, que és el que ha passat aquests dies, que és una cosa que en diem ejeccions de massa coronària, que és d'alguna manera com si el Sol es tirés un pet, no? I,
una erupció.
Tragués una erupció. Exacte,
volcànica,
una
però...
quantitat de massa. Aleshores, quan això passa, pot ser que aquest tret, diguem, aquesta erupció no apunti cap a la Terra i, per tant, tota aquesta quantitat de massa i de radiació, doncs no ens arribi. Però si dona la casualitat que això surt i arriba en direcció a la Terra, doncs durant unes hores o durant uns dies, quan aquesta massa, aquesta radiació tan potent arriba a la Terra, interacciona, l'escut funciona superbé, perquè si no realment en aquests casos ens podríem arribar a fregir d'alguna manera, però el que passa és això, no? Que tota aquesta quantitat de partícules queden atrapades en el camp magnètic terrestre, i això aleshores el que acaba fent, per exemple, és doncs això, que apareguin aquestes aurores boreals, però també poden tenir efectes, diguem, sobre les nostres comunicacions, sobre els nostres satèl·lits.
Però perquè físicament poden fregir les línies, o per què poden afectar
Clar,
les comunicacions?
Bueno, al final hem de pensar que aquestes partícules carregades, que han dit que és plasma, al final, doncs tenen la capacitat, per un costat, tenen característiques magnètiques. El plasma està acompanyat d'un camp magnètic, sí, que afecta els circuits, però a més, efectivament, són partícules que tenen suficient energia com per danyar els circuits electrònics. Nosaltres, quan dissenyem satèl·lits, no? Els satèl·lits estan encara protegits, sobretot els d'òrbita baixa, per aquest camp magnètic terrestre, però menys. Aleshores, quan dissenyem satèl·lits, ja comptem que aquests satèl·lits estan constantment exposats a moltíssima radiació i a aquestes partícules de l'espai, i per tant ja fem el que en diem un apantallament, eh, per tota aquesta radiació. Però clar, no el podem dissenyar per aquest tipus de vents tan, tan, tan extrems, i aleshores, doncs, efectivament, pot passar de fet que això, que els satèl·lits, els circuits elèctrics fallin, que hi hagi parts dels satèl·lits que es quedin carregats elèctricament. Pot passar inclús perquè quan arriba tota aquesta radiació a la Terra, el camp magnètic, l'atmosfera de la Terra s'infla, i aleshores això també afecta els satèl·lits. Per tant, sí, sí, sí. I de fet, inclús les comunicacions a Terra i sobretot les xarxes elèctriques a Terra també es veuen afectades.
Clar, ara parlaves de l'atmosfera, de la importància. Clar, que no hagi passat aquesta vegada, ara torno a l'atmosfera, però que no hagi passat aquesta vegada no vol dir que puguem tenir un dia una tempesta d'aquestes solars que tingui conseqüències importants als sistemes de comunicació globals?
Correcte, de fet és com quan parlem de que algun dia potser arribarà un asteroide que posi en perill la vida de la Terra, i la resposta que donem sempre és que no és que potser succeirà. El problema és que estadísticament, doncs, sabem que és una cosa que no passa de manera regular. Però tenim un exemple relativament recent, és un esdeveniment que és molt famós, que es diu la fulguració de Carrington, que va passar el 1859, o sigui, no fa gaire, i que en aquest cas realment va ser una tempesta geomagnètica brutal, és la més potent registrada a la història, que no vol dir que sigui la més potent que hi hagi hagut mai, però és la més potent registrada. Perquè us feu una idea, van haver-hi aurores boreals inclús al Carib, o sigui, a zones properes a l'Equador, vale? Que tots tenim clar que aquestes aurores succeeixen al voltant del Pol Nord i al voltant del Pol Sud. Doncs van arribar fins al Carib, es van caure tots els sistemes de telègraf a Europa i Amèrica del Nord. Imaginem, extrapolem això, no?, aquesta caiguda del sistema de telègraf als sistemes elèctrics i al sistema de comunicació que tenim actualment. Hi ha estudis que diuen que si un esdeveniment com aquest, com aquesta fulguració de Carrington, succeís ara, l'efecte, diguem, a nivell global seria devastador, molt més greu que el de la pandèmia, per exemple.
Que bèstia. I llavors, clar, el dubte que tingués amb els problemes al voltant de la contaminació humana, mediambientals, l'atmosfera es pot veure afectada, es pot tornar més prima, i que llavors afecti amb més facilitat aquestes tempestes solars, o no?
Bueno, aquí hi ha dues coses. Nosaltres us estava dient que la Terra ens protegeix, no?, a través d'aquest camp magnètic, a través de la magnetosfera d'aquests esdeveniments. També l'atmosfera en si, o sigui, hem de separar el que és el camp magnètic, que són aquestes línies de camp magnètic que rodegen la Terra i que fan com d'escut, de lo que és l'atmosfera, que l'atmosfera al final és la capa d'aire que hi ha des de la superfície terrestre, que és molt densa, a mesura que anem pujant cada vegada és menys densa, i això també ens protegeix. Ens protegeix d'una altra manera, el que fa és filtrar els rajos, no? Quan la radiació arriba a la Terra, l'aire que hi ha, els núvols, tot l'aire que hi ha a sobre nostra, filtra la radiació. Això, aquesta part, evidentment sí que es veu afectada pel fet que l'atmosfera doncs tingui aquests problemes. De fet, tots recordem, no?, el forat a la capa d'ozó, precisament, tenia aquest problema, que és que la capa d'ozó és una capa que dintre de l'atmosfera que ens protegeix de radiació ultravioleta danyina, i aleshores el que va passar amb aquest forat és que en aquella zona la radiació ultravioleta entrava amb més facilitat, i per això la zona d'Austràlia i per on estava això, doncs la gent actualment encara diu, no? La conseqüència és que hi ha molta gent que té càncer de pell, aquest tipus de coses. Però en aquest cas no és tant, diguem, el camp magnètic, sinó el fet que la pròpia atmosfera, no? La Terra ens protegeix de dues maneres, a través del camp magnètic i a través de l'atmosfera. L'atmosfera, evidentment, doncs sí, els problemes de l'atmosfera afecten decisivament a la manera en la que ens pot protegir.
Miquel Sureda, com sempre un plaer, però vaja, m'has deixat una mica preocupat.
Sí, no,
què vols que et digui?
A veure, l'únic, estadísticament se sap que un esdeveniment com aquesta fulguració que us explicava de Carrington, que recordeu que és a mitjans del 1800, o sigui, 1859, estadísticament se sap que això succeeix més o menys cada 500 anys.
Yep.
Per tant, encara pot quedar...
El Carrington aquest és mort, no?
Quan faltaria?
El Carrington és mort.
Bueno, calma.
I de tota manera hem de quedar-nos amb la part positiva, que és que això de les aurores, com deu, és espectacular.
Va, agafarem aquí.
Jo doncs. Incito a tot el món que pugui. De fet els nostres companys que explicàveu que ens han passat aquest vídeo ensenyant una espècie d'aurora que s'intueix des de Prades, estan organitzant un viatge, o organitzen viatges per anar a veure aurora hores al nord d'Europa, i us recomano a tots que ho mireu perquè és espectacular.
El Banyos vol fer una pregunta.
Sí, una pregunta, perquè ara estem una mica fent jijaja, però amb les natges apretades per això. Quin grau de...
Parla per tu, eh?
Bueno, ara imagina que...
Entre la deflagració d'abans, sí, i les natges...
Que anava a fer una pregunta, anava a fer una pregunta seriosa.
Va, digues.
No, dic, quin grau de fragilitat té els sistemes que estem, diguéssim, alegrament implementant per tot el món, tots els satèl·lits, les connexions, és a dir, no només en aquest cas les tempestes solars, sinó altres amenaces geològiques o climàtiques, poden enviar en orris tota aquesta, diguéssim, densitat tecnològica?
Bueno, per un dissabte al dematí no em vull posar especialment catastròfic, però efectivament és fràgil del que sembla. Nosaltres actualment depenem moltíssim, molt més del que ens pensem. Em centraré en la part de l'espai, evidentment les comunicacions, les xarxes de terra també ho tenen, però tota la part de l'espai, tota la part dels satèl·lits en òrbita baixa o en òrbita geoestacionària, ens donen serveis ara mateix que són fonamentals. Bàsicament són comunicacions, ens donen serveis d'observació terrestre, ens donen serveis que ens permeten predir el clima, ens donen serveis que ens permeten geolocalitzar, tot el que són els GPS també està basat en satèl·lits. Aquests satèl·lits ara mateix funcionen amb molts junts, de manera que tenim constel·lacions, en tenim milers que ara estan treballant, diguem, per donar-vos, no? Jo ara mateix estic parlant amb vosaltres a través del mòbil, i la comunicació del mòbil pot funcionar a través del satèl·lit, miro el temps a través del satèl·lit, arribo fins a l'estudi de RAC1, no? Amb el GPS a través de satèl·lit. Tot això és molt susceptible a diferents tipus de problemes. Un té a veure amb aquestes tempestes geomagnètiques que poden arribar a afectar els satèl·lits, però després hi ha un altre problema que molta gent no acaba de visualitzar, que és el tema de que estem sobrepoblant l'òrbita terrestre, sobretot l'òrbita baixa, i que hi ha moltíssima brossa espacial. O sigui, cada vegada estem llançant més satèl·lits, cada vegada hi ha més brossa espacial. Aquesta brossa són objectes que estan descontrolats perquè són trossos de satèl·lits que estan trencats o satèl·lits que estan morts i que no podem moure, i alguna col·lisió entre satèl·lits pot fer que es desencadeni una reacció en cadena i comencin realment a trencar.
Sí, com les rondes d'aquí a Barcelona.
Ara.
Una mica més. No sé si heu vist una pel·lícula que es diu Gravity, que sortia
sí, fantàstica.
Que el detonant d'aquesta pel·lícula és precisament això, és una explosió d'un satèl·lit, que les peces que surten d'aquesta explosió trenquen d'altres satèl·lits i es genera una reacció en cadena que de fet té un nom i tot, i hi ha una persona que fa anys, no?, va estudiar-ho, i que és algo que no és descartable, i això produeix realment doncs una reacció en cadena que trenca moltíssims satèl·lits. Evidentment no ens quedaríem, diguem, a l'edat de pedra, però
sí, que,
però seria un bon reset.
A més trastos, lògicament més fragilitat de, no?, del tot el sistema, clar.
Bueno, ho podem veure de les dues maneres. Amb més trastos, si s'entrenguen uns quants, doncs
clar,
més resistent és l'estructura, però evidentment més facilitat hi ha que hi hagi aquesta reacció.
Correcte.
En cadena.
Molt bé.
Un minut i arribarem a 2:15 del matí. Gràcies, Miquel Sureda. Una abraçada.
Una abraçada, bon dia.
Molt bé la part del, no?, de que ens vindrà un asteroide a la Terra.
Sí, sí. Ja s'acaba tot.
Passarà segur.
Però que les aurores boreals vinguin de pets, a mi m'ha quedat així una mica com...
Un moment.
Se m'han anat tot una mica
l'aire. Som el país del tió, ara ens vindrem amb...
L'escatologia, ara, com a part de la
ara tornem,
nostra...
Ara tornem.
Se m'ha caigut una mica tot a Terra.
Tira.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Em dic Sílvia, tinc 27 anys i sóc perruquera. Vaig fer un avançament antireglamentari. Vaig provocar un xoc lateral amb un altre turisme i vaig matar un menor. Vaig donar positiu en drogues. M'han condemnat a 3 anys de presó i 4 sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Viu la màgia del Nadal a Conforama i renova casa teva amb preus de regal. De l'1 al 5 de desembre gaudeix d'un 20% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i un 10% en electrodomèstics. I a més, amb enviament gratuït. Aquest Nadal no deixis que casa teva es quedi sense regals. Ja a botigues i a conforama.es.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi. Perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Artés, el 9 de desembre...
Viu el Sarau.
40 anys de Sarau Artesenc. Concurs de colles sardanistes. Doble audició de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal del Llobregat, La Principal de la Bisbal, Meravella i Salvatana.
El 9 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
La Madre de Frankenstein. La novel·la d'Almudena Grandes arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional amb direcció de Carme Portacelli. Una obra situada en un manicomi de dones en ple franquisme. El retrat d'un país més catòlic que els catòlics i que sempre té raó. Fins al 30 de desembre, al TNC.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, hi ha pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Hola, sóc la Núria Travessa i jo he escollit Els Reis. És un dels poemes dels primers que recordo haver après de petita, suposo que perquè és un poema prou curt, però que tenia alguna paraula que llavors se'm feia francament complicada. Per sort, el dia de la veritat, a l'hora de pujar a la cadira i recitar-lo davant la família, tot va anar més o menys bé. Diu així: aquesta nit han passat i han posat la mà...
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 3 minuts de 2:15 del matí, quan, en fi, ara està sortint a tot arreu la notícia d'última hora, que és de molt impacte. Ha mort Concha Velasco. Un mite absolut de la, del cinema, del teatre, de la música d'Espanya. Hem sabut que ha mort a l'edat de 84 anys a Madrid, una de les artistes amb més capacitat, més polifacètiques d'Espanya al llarg del segle XX. Va ser actriu, va ser cantant, va ser presentadora de televisió també. Sabíem que tenia un estat de salut delicat fins al punt que l'any passat, el 2022, va traslladar-se a viure a una residència. A finals d'any la van hospitalitzar, però va passar el cap d'any a casa seva envoltada de la família. Concha Velasco, que si repassem la trajectòria és increïble, va debutar amb 15 anys al cinema a la pel·lícula La Reina Mora, després va protagonitzar pel·lícules com ara La Fierecilla Domada, Muchachas en Vacaciones, i un dels seus primers grans èxits va ser Les Xiques de la Cruz Roja, el 1958, amb 19 anys, situada com a estrella. La seva parella va ser Tony LeBlanc, amb qui va treballar 6 pel·lícules més, i a partir d'aquí cada pel·lícula seva era un èxit, com ara Los Tramposos, El Día de los Enamorados, El Indulto, Amor Bajo Cero i La Verbena de la Paloma. El 1965 va protagonitzar també Històries de la Televisió, on va cantar en 65 una cançó icònica que avui tothom recuperarà, que va composar Augusto Alguero i Antonio Guijarro i que cantava amb Tony LeBlanc. Era aquesta.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
No te quieres enterar.
Sonarà a tot arreu, això, avui. La xica Yeye, insistim, tenia... era una criatura l'any 65. Concha Velasco, que insistim per la gent que s'està incorporant a aquesta hora, hem sabut que ha mort a l'edat de 84 anys. I a partir d'aquí va començar la seva carrera com a cantant, gravant discos, en va gravar 8. Algunes de les seves cançons són èxits immediats, com ara el Mamà Quiero Ser Artista, que va interpretar al teatre en l'obra del mateix títol.
Mamà Quiero ser artista, oh mamá, ser protagonista.
La carrera cinematogràfica de la Concha Velasco, que va continuar sota les ordres de Mariano Zores, de José Luis Sáenz Heredia o de Pedro Lazaga, destaquen pel·lícules com Les que tienen que servir a l'any 67, La decente a l'any 70, Préstame 15 días a l'any 71 o Yo soy fulana de tal, 1975. En la majoria de pel·lícules amb companys de repartiment, els principals actors espanyols d'aquella època, Manolo Escobar, Alfredo Landa, el López Vázquez, l'Antonio Zores. També destaquen papers dramàtics, com ara Tormento, l'any 74, o Les largues vacaciones del 36, l'any 76, La colmena, l'any 82, de Mario Camus, o Esquilache, l'any 89, de Josefina Molina, per la qual la van nominar al Goya millor actriu de repartiment. Va tenir una altra nominació, en aquest cas com a actriu principal, per Más allá del jardín, l'any 96. No en va guanyar cap, l'Acadèmia Espanyola del Cinema, però li va lliurar el Goya d'Honor ara fa 11 anys, el 2012, en reconeixement a la trajectòria.
Es un honor para mí recibir este Goya de honor. Ven aquí, Manuela. Y haberlo recibido de manos de mi sobrina, Manuela Velasco, que tiene un Goya y que no sabéis, queridos amigos académicos, lo que supuso para mí que Manuela tuviera un Goya. Porque yo nunca he tenido un Goya. He estado nominada varias veces, pero nada, no hubo suerte.
L'última pel·lícula que quedarà de la Concha Velasco va ser Malasaña 32, l'any 2020, però va tenir, com dèiem, ara hem repassat cinema, però una enorme trajectòria al teatre. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Perquè, bueno, un mite, Concha Velasco, en tots aquests aspectes, no?
A més, va fer un canvi a la seva carrera, va fer molta comèdia durant els anys 50-60, i als anys 70 ja va començar a treballar en pel·lícules més dramàtiques, i, de fet, tota la part final de la seva carrera pràcticament són pel·lícules de drama.
Això també es pot llegir al teatre, no? Perquè al principi amb l'any 62, Les que tienen que servir, Don Juan Tenorio el 64, on coneix el que va ser el seu marit, l'actor i productor teatral Paco Marçó, va interpretar Yo me bajo en la próxima y usted l'any 81, Buenas noches madre l'any 85, va fer teatre musical com el Hello Dolly l'any 2001, que el feia, si no recordo malament, amb el Pep Cruz, gira per Catalunya però també per Espanya. Un altre dels grans èxits va ser amb el Josep Maria Pou, La vida por delante, 2 anys donant voltes a l'obra amb 270.000 espectadors a tot arreu, i l'última obra que es va representar va ser l'Habitació de Maria, escrita pel seu fill i amb la qual va anunciar fa 2 anys, al setembre del 2021, el 7 de setembre del 2021, que es retirava dels escenaris amb una salut delicada, i ho deia així.
Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Yo, como sé que hoy es la última representación que voy a hacer en teatro, porque mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras. Entonces se me ha pasado todo lo que me ha pasado en mi tierra, en Valladolid, porque siempre se me ha querido mucho.
doncs, amb la veu d'una persona que portava des dels 15 anys i a l'edat de 82 anunciava que me han pedido mis hijos que me baje de l'escenario, no? Concha Velasco, que també va triomfar a la tele, recordeu, va interpretar Teresa de Jesús a la sèrie de televisió espanyola del 84, va presentar els programes de cap d'any del 85 al 87, del 2022 a... de 2014 a 2022 va presentar també cine... del 2012, perdoneu, el 2014 va presentar Cine de Barrio, va presentar Querida Concha, el concurs Queridos Padres. És que és una trajectòria, Antena 3 va fer el Sorpresa Sorpresa també, o sigui, el personatge, en fi, mil cares. I entre els reconeixements que va rebre a banda del Goya d'Honor, hi ha quatre medalles del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics, nou fotogrames de plata, el Sant Jordi de Ràdio Nacional, tres premis de la Unió d'Actors, dos de l'Acadèmia de Televisió, un Premi Ondas i dos Macs de teatre. Vaja, referent de molta gent, de moltes èpoques, Blai, que vaja, és un d'aquells personatges que recordes.
Sí, perquè a més va començar a treballar molt jove i des de llavors es va convertir en un rostre habitual tant de cinema com després de la televisió, on va estar treballant gairebé doncs, fins l'any 2018-2019, que va treballar a Les Xiques del Cable, a Bajo Sospecha, o sigui que va fer molta, molta feina.
He citat ara el Hello Dolly, que és l'obra de teatre que va fer amb el Pep Cruz, amb qui parlàvem fa unes quantes setmanes a més i vam citar Concha Velasco al Plat Estrella. Hola, Pep Cruz, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com t'has assabentat? Suposo que per la ràdio.
Mira, exactament, us estava escoltant a vosaltres i m'ha trucat. M'heu trucat a la ràdio per veure si podia posar-me al telèfon i com i tant. A més que casualment estic a Madrid en teatre.
Estàs a Madrid, clar.
Sí.
No sé com estàs i com t'has sentat la notícia, però recordo que quan vam parlar l'altre dia en el Plat Estrella em parlaves meravelles de la Concha Velasco.
Sí, sí, és una dona extraordinària. És, jo la definiria com una artista global, saps? Perquè no només era una artista en el seu professió, era una artista de la vida també. Era una dona divertida, alegre, saps? Que tot ho canalitzava cap al costat agradable. Jo sempre que venia a Barcelona a fer alguna cosa, li regalava una llauneta de caviar i una ampolla de Moixando. I la resposta sempre era la mateixa. Oye, Pep, ¿cómo me conoces? ¿Sabes que me gusta lo mejor? Pues ahí lo tienes, Moixando. Yo estaba súper contenta. L'última vegada em va enviar una imatge, o sigui, una gravació, doncs ella menjant-se el caviar al camarillo.
Quan hi havies parlat per última vegada? Perquè ara ho dèiem, que estava malalta i feia més d'un any que estava tancada en una residència ja, però vaja, no sé quan vas tenir comunicació amb ella o com vas coincidir fins i tot físicament.
Doncs jo quan estava a la residència, el que li feia de tant en tant enviar una gravació de veu per fer-la riure una estona.
Oh.
I aleshores ella em contestava com te quiero, Pep, i amb una veueta pobreta, saps, que se li fonia. Que alegría me has dado. Es verdad, tengo que escuchar música. Y cuando estés aquí en la residencia, que te pongan aquí música todo el rato y verás tú con lo que te gusta la música, lo bien que te lo vas a pasar. Y llavors doncs, tenim diverses comunicacions d'aquestes, saps? L'última vegada havia fet 6 mesos perquè em va fer cosa i a tornar a enviar una altra, perquè l'última la veu i era molt, molt pobreta, molt apagada, i vaig pensar que potser per ella era un esforç, saps, també contestar-me. Però havíem passat fa 2 anys junts. A mi em feia anar totes les rodes de premsa. Els altres actors venien un dia després, em feien anar un dia abans. Vam fer tot Espanya, i a per tot ple, i guapa, i delirent de tot, des de la platea. Era un espectacle. Jo l'he vist treballar amb un dit al peu trencat, amb un dit a la mà trencat, s'ho trencant tot, però no va suspendre ni una sola vegada. L'he vist fer aquesta funció, un musical afònica, i llavors mig parlava, mig cantava, però feia una gràcia, i aquells ulls que li brillaven, tenia una dona que tenia molta llum, molta, i li brillaven els ulls, el somriure, tot. I llavors amb això et colava un tren per un Rolls Royce, saps què vull dir?
Bueno, ara estic veient algunes imatges, perquè evidentment les xarxes estan plenes, però ella en plan diva baixant per escala, saps? Ostres, quin poderío, saps? O sigui, és la definició del poderío Concha Velasco.
Clar, és que a mi pon-me una escalera en escena i veuràs. Pon-me una escalera.
I no sé si estàs d'acord, el que deia ara el Blai Morell, que deia al principi coneixem una Concha Velasco molt d'humor, i després va començant a fer papers molt dramàtics demostrant que la idea aquesta que tu deies al principi, no, artista total.
Bueno, perquè passa una cosa, una bona actriu còmica sempre serà una bona actriu dramàtica. Això està comprovat. Al revés ja no és tan segur. que una actriu dramàtica et sàpiga fer una actriu còmica, això ja no és tan, ja no és matemàtic. Ara, l'altre dia, qualsevol actriu o actor còmic passar a fer un paper dramàtic, perquè la comicitat és molt més complicada, és molt més difícil de fer que no pas el drama. Saps? I ella, doncs, li agradava tot, li agradava tot. Havia de ser la prota, només soltaria. Saps què vull dir? Pues clar, perquè ella era una artista global i ella volia ser artista i volia ser la top ten. I va saber-ho fer i va anar variant les seves interpretacions en funció del que veia que podia fer, siguin continuant siguin la millor. I és clar, això la va aportar una mica cap al drama. Bueno, que és el drama de la vida, quan no deixes un drama de Meroni.
Pep, un plaer saludar-te, encara que siguin circumstàncies així. Moltes gràcies per posar-t'hi en un dia delicat. Evidentment, el Pep Cruz la coneixia molt bé i, com ara ens deia, amb una tendresa absoluta, li vas estar enviant missatges de veu a la residència pràcticament fins al final. Per tant, un plaer poder-te saludar.
Una abraçada.
Una abraçada. Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Ho anirem deixant aquí. Però vaja, sí, amb la tristor d'un personatge que crec que l'ha definit molt bé el Pep Cruz quan diu això de que, clar, i guapa i tal, sí. Però que la gent li deia. O sigui, un personatge com
estimat.
Ultraestimat molt tot arreu. Quan venia, fes el que fes.
Sí, quan venia aquí venia molt el Goya.
Sí.
I al costat del Goya, a 100 metres, hi ha la bodega Sepúlveda, i sí. He escrit a la Núria, que és la mestressa o una de les mestresses, i m'ha dit, m'ha respost una frase que crec que la retrata molt, no? Diu, bueno, a part d'un missatge carinyós i de condol o de pena, no? Diu, quan ella entrava per la porta tot s'aturava, i això no passa amb gaire gent. I és això, no? És de l'escala, no? És aquell posat que tenia, no? Aquell posat.
Un artista.
I sí.
I ara estem dient que era molt estimada, perquè evidentment ho era, però jo me'n recordo molt la frase quan es mor el Paco Marçó, que era, o sigui, estaven separats ja, sí. Però com i a més ella sempre va dir, no, l'home de la meva vida, perquè havien estat molts anys junts, i crec que era just després del, o abans o després del funeral, quan ella parlava d'ell i va dir, bueno, la realitat de mi vida és que yo he querido mucho más de lo que me han querido a mí. He querido a manos llenas, no? Però estic feliç d'haver-ho fet, vull dir que també déu-n'hi-do quina frase, no? He querido mucho más de lo que me han querido, i també estic contenta d'haver estimat com he estimat, no? Jo et dic que jo sortint d'aquí, jo no em poso els auriculars, només sortir d'aquí i m'escolto la xica Yeye, però saco.
Hombre, saco. Avui és banda sonora del dia. Mira. Ara. Hasta el Santa Jiménez, que està aquí fora, es posarà a ballar en qualsevol moment i baixarà l'escala d'Euro. Què diu? Entra un moment, Santi, per favor. A veure, és que m'ha fet un gesto i no sé què volia dir. És que fins i tot en el comiat, amb una cançó així. Què? Espera, un moment, Santi, mira, que no tens micròfon, no t'entendrem. Què?
La coneixia.
Que tu la coneixies? Seu, home, per favor, home, seu.
Ja ha tornat a rebentar la tertúlia.
Tu la coneixies personalment, a Conxa Velasco?
Sí, que està molt.
Per què?
A la Bodega Sepúlveda.
Has sopat a la Bodega Sepúlveda
amb Conxa Velasco? He sopat amb ella i amb Manolo Escobar.
Hosti!
Junts.
I què?
No, un encant de persona, una meravella. I és veritat el que diu la Núria de la Bodega, que...
Es parava el món, no?
Es parava el món, perquè ella actuava, com ha dit el Carles, al Goya. No me'n recordo quina obra estava fent. Jo estava amb el David
Tura. El Condal, pot ser?
No, el Goya. Que era al costat.
Una obra aquesta del Josep Maria Pou.
100 metres. Sí, una obra del Pou.
100 metres o menys.
Després sempre anava a la Bodega Sepúlveda a sopar. I jo estava amb el David Trueba i amb el Lu Martín a sopar un dia. I clar, ell el coneixia, el David.
Sí, però us vau juntar taules.
I es va juntar amb Manolo Escobar i Concha Velasco. I ella em va dir, que ara el que deies tu de Paco Marçó. Paco Marçó, personatge execrable, realment.
Ja l'heu fet?
Que, no, la va arruïnar 65.000 vegades.
Sí,
és fort. I ella seguia actuant amb 80 anys per pagar els pufos que li havia deixat el marit.
Ui.
Però que l'estimava molt, perquè devia ser un senyor molt divertit molt carismàtic, però era més golfo que jo. I ella ens va dir, en plan broma i tal, diu, sí, de verdad, yo quería mucho a Paco, pero joder, Manolo Escobar ha sido el amor de mi vida. He enamorado siempre de Manolo Escobar. Cosa que no em sorprèn, perquè Manolo Escobar era un senyor...
També fantàstic.
Fantàstic.
Bé, doncs...
ara tot el que hem parlat de Suïssa i de...
Se rompe España, baño. Se muerto Concha Velasco. Ara sí que se rompe.
O ja matar glas si se rompe...
Ja els hi preguntarem després als pantallons, també. Bueno, va, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Antonio Baños, Carles Fernández i Banguera.
No es mereixen. Gràcies. Un plaer líder. Està sempre amb el lideratge.
Sí, sempre.
Ara
rectuem. No, no. Deixeu-me en pau, avui.
El líder.
El dictador.
Sí, ja l'has dit.
No et confonguis.
Des que la meva mare viu a Domus Vivona Nova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivona Nova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb els nostres més de 600 productes de Nadal. Llagostins cuits ara per 7,99 al quilo, t'estalvies un 25%. I gran selecció de flors de Nadal des d'1,99. Lidl, marca la diferència.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadal és al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braó d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a les 11 del matí. Ja tenim els sacsacrambles col·locats. Hola, bueno, el Santi ja l'he saludat. Hola, Santi, de nou.
Hola, què tal? Jo soy artista.
No, tu no ets artista. Me pones una escalera i endavant. Què tal, Malcom Otero?
Bon dia. Hola, senyor de les ondes, rei de l'EGM.
Dictador de les hores artianes.
Deixeu-me en pau. A veure, abans de que comenceu, hem de posar una mica d'ordre dels papers informatius, si us sembla, per la gent. Amb els dos, que s'està llevant ara. Imagina't, els que han anat a fer el pont.
Imagina't.
Pino Puente.
Així caiguin.
Hola. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Judit Vilamol, bon dia.
Bon dia.
Ara us explicam l'actualitat d'aquesta hora. Passa per aquesta notícia que ens ha impactat fa res. Menys d'una hora, la mort de l'actriu Concha Velasco a l'edat de 84 anys.
Sí, ho sabíem fa uns minuts. Velasco ha estat una de les artistes més polifacètiques d'Espanya al llarg del segle XX, actriu, cantant, presentadora de televisió. El seu estat de salut era delicat des de feia temps i a finals d'anys, de fet, l'havien hagut d'hospitalitzar, però va poder passar el cap d'any a casa seva envoltada de la seva família. L'actor Pep Cruz, que va compartir escenari amb l'actriu al musical Hello Dolly, li ha dedicat aquestes paraules aquí al Via Lliure.
No, jo la definiré com un artista global. No només era un artista en la seva professió, era un artista de la vida, també. Era una dona divertida, alegre. Saps que tot ho canalitzava cap al costat agradable. Jo sempre que venia a Barcelona, si algú li regalava una llauneta de caviar i una ampolla de moixant. I la resposta sempre era la mateixa. Oye, Pep, ¿cómo me conoces?
Gran Pep Cruz. Doncs bé, Concha Velasco, mítica Concha Velasco, ha mort avui als 84 anys. Amb els Pantalleros més hem de parlar amb algun altre veu que hi ha compartit carrera. I per altra banda, anem amb el que era la notícia del dia, a Ginebra, perquè ja ha arrencat, tenim constància, que ha arrencat la primera reunió entre Junts per Catalunya i el PSOE. Allà hi tenim a Ginebra l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Què tal, Lluís? Bon dia, què en sabem?
Bon dia, doncs sí, podem confirmar que cap a les 10 del matí ha arrencat aquesta primera reunió entre Junts i el Partit Socialista amb la presència també d'un verificador internacional, però més enllà d'això, secretisme absolut, perquè no sabem ni la ubicació exacta ni tampoc encara la figura d'aquest verificador. Sabem que per part de Junts hi ha Carles Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueras, i per part del Partit Socialista a la delegació l'encapçala el número 3 del partit, Santos Cerdán.
Gràcies, Lluís. Per tant, primera reunió entre Junts i PSOE en marxa, que comptarà amb la presència d'un verificador internacional. De moment s'ha filtrat que serà un equip de la Fundació Henri Dunant.
Sí, és aquesta fundació experta en resolució de conflictes que ja va fer de mediadora durant el desarmament d'ETA i que, tot i que no està encara confirmat, moltes informacions apunten que serà l'encarregada d'exercir de verificadora internacional. En tertúlia n'hem parlat amb l'advocat i mediador internacional Jordi Paolo Verdós, que ha explicat al Via Lliure com funcionen aquest tipus de reunions inicials.
Acabant de perfilar els aspectes procedimentals del que es fa, doncs els rols de cadascú, com es desenvoluparan les sessions, etcètera, etcètera, per passar a continuació a fer un llistat dels temes que cada part vol tractar. I a partir d'aquí decidir quin dels temes es vol començar i començar amb aquest.
L'expert, però, avisa que aquesta taula no podrà resoldre el conflicte polític perquè és una reunió entre partits i no entre representants institucionals i que, per tant, tot haurà de passar finalment per la taula entre governs.
I, finalment, al Pròxim Orient continuen els bombardejos en el segon dia sense alto el foc.
Sí, l'exèrcit d'Israel ha reprès els atacs a la franja de Gaza en les últimes hores focalitzats sobretot al sud, mentre paral·lelament continuen demanant als ciutadans del nord de la franja que evacuïn la zona. Segons un comunicat, Israel confirma que ha atacat més de 200 objectius terroristes a Gaza en les últimes 24 hores. Els països mediadors del conflicte han avisat que els bombardejos d'Israel estan complicant les converses sobre una possible nova treva.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Judit Vila. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i arribarem a les 11 del matí. Ara sí, vinga, va.
Oh, village sans prétention.
Molta pressió aquesta setmana, eh?
Molta,
moltes
molta,
pressions, aquesta molta. Setmana.
Sí, sí, perquè ha tornat el fred. I això vol dir que hi ha gent que comença a caure i se'ns acumulen.
Ah, volies dir això, no he entès el fred ara.
Sí, va, d'acord, d'acord. Okay. A l'hivern
okay. Teniu més feina.
Mira, Concha, pobra Concha.
No, home, no, però, tens escolteu, res a veure.
Clar, Concha, veuràs que jo et dic jo que no la fareu.
No la fareu, no?
No.
Anticipes a qui vulgui dir. Bueno, he rebut un missatge dient... No és execrable, però aviso, com facin execrables de la Concha, cremo la ràdio.
No, no, no.
Han hagut avisos, eh?
Estiguin tranquils. Estimem a Concha Velas.
A més, la coneixia, a mi és una mica feia. Però, diré una cosa.
Tu també la coneixies?
També la coneixia. No explicaré l'anècdota, però la coneixia.
Aquest l'ha vist a Conill, eh?
Eh?
No, li vaig veure el pit, perquè en un rodatge...
Que li vas veure un pit?
Sí, és molt complicat explicar. Si ho explico, quedaré malament.
Era un rodatge, eh?
Era un rodatge.
Vale, ja està. Però que s'entén que no era...
No, teníem una relació...
Es despullava per exigències del guió.
Ah, exacte.
Sí, però parlant així de la gent...
Com tothom que es despulla davant del Malcolm.
Tothom ho fa per exigències. Del guió. No, però parlant de la gent que està delicada, aviam... Jo sé que fa fred, que aneu al metge i, sisplau, si us podeu morir de dimecres cap amunt, saps? Sí. Vull dir, d'aquí vine cap endavant...
Abans dèieu... A partir de... Bueno, sí, és veritat, de dimecres no, amunt, és veritat.
Però... O sigui, millor dilluns. Dilluns és un dia perfecte per
començar. És a dir... Mensaje de los execrables a los execrables que van a morir. No se amontonen. Guarden su sitio en la cola, por favor.
Això és per justificar que no fareu Henry Kissinger.
No farem Henry Kissinger ni Shane McGowan.
Però que Shane McGowan volia fer... Bueno,
hòstia. Ha sentit el Bertran, no? El Beltrán, avui.
Home, sí, estava amb ell.
Home, a mi el que m'estranya...
Shane McGowan, el cantant dels Pogues, perquè no sàpiga que...
Sí, sí, ja sap qui són, són uns imbècils. Que Shane McGowan hagi durat tant.
Ja.
Perquè m'ha agradat moltíssim la frase que ha dit el Jordi Beltrán aquest matí, a la tertúlia passada, que ha dit allò de... L'únic tio que es va prendre... Ell i Sid Vicious, que es van prendre seriosament el punk.
Ara, perquè van ser conseqüents fins al final.
Però Sid Vicious va morir als 22.
Ja.
Sí, aquest ha durat fins als 65, eh?
Però bueno, Kissinger. El farem la setmana que ve.
Setmana que ve, qui s'hi
ha confirmat.
Vale,
confirmat.
Okay. Tot i que Joan Montfort m'ha amenaçat, hem rebut ja amenaces amb Shane Tucker.
No, sí, sí, ah, sí? I Toni García Ramon
ens ha insultat. Ha dit, no, heu de Kissinger fer Kissinger endavant.
Tothom, hi ha un ok de tothom dient
Kissinger. I amb Shane McGowan
no ha agradat.
No ha agradat, però escolta, només he sentit el Beltran.
T'ha dit que Kissinger, a més, és molt complicat de fer perquè tu busques una dictadura al món, sí. I ja té alguna vinculació.
No acabaríeu, llavors,
no acabaríem, esteu tres programes. S'han de documentar molt.
Escolta, però parlem d'una altra cosa.
Què? De què hem de parlar?
Vull dir de l'EGM.
Què? A veure, què hem de parlar de l'EGM?
Bueno, aviam, jo sé que aquí estan fent unes hores i que al costat ha servit el que era el Corte Inglés.
Sí.
No et costaria...
Estan a punt d'acabar, ja, eh?
Sí, va a tota pastilla.
A tope, eh?
Va més ràpid que el Camp Nou, eh?
Sí, ara hem de mirar les condicions dels treballadors, sí, que a veure si no tindrem problemes. Però...
Apa, home.
No, com el Camp Nou.
Ja ho he entès, ja ho he
entès. Però que dic que ens podien fer una estatua de rotllo Cruyff i Kubala, ja,
aquí.
No? A nosaltres.
Però, ja. Home, l'EGM, aquest hem aguantat... Portem 8 anys aguantant el TGM, aviam, eh?
Esteu... A veure, és que us ha anat... O sigui, esteu demanant una estàtua a la Diagonal... Bueno.
Tipo Kubala i Cruyff com a davant del Camp Nou.
Però val. Fent què, exactament? Perquè Kubala i Cruyff almenys estan...
Jo amb una voldam, amb...
Sí, és igual, però...
I ell jugant al pàdel.
Si no, mira, unes caixetes per ell de voldam, per Milla Estrella... Oi, mira, perquè algú el pàdel turno el demano, perquè els de Damm, que sí que ens estimen de veritat, sí. Ja m'han dit que estic convidat.
Ah.
Però, Xavi, si no, un sopar al celler, que fa molt que no hi anem...
A més, has vist el Pitu? Has trucat al Pitu Roca?
No l'he trucat, del què, per el guardó, el premi?
Va, clar.
Sí, li vaig enviar un missatge.
No. Ah, clar, bé.
Amb ell sí que el cuides, eh? Sí. No, que tu sé que ens sabràs recompensar, t'ho deixo a tu, però bé, que volem un premi, que ja t'avui dia t'aviso.
El Pitu Roca és... Ets el bondó de l'enologia...